Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Els premis de la tercera edició del Ramon Barnils de Periodisme d'Investigació han reconegut tres treballs i per primera vegada han guardonat una obra publicada a un mitjà local i comarcal. L'empresa Aparcaments Municipals de Tarragona va gastar més de 47.000 euros de diners públics en sessions de coaching. L'opacitat d'un contracte fet a mi, d'aquest és el títol d'aquest treball de Rafa Marracé, que ha estat publicat a portaenrere.cat. També s'han distingit contractes a l'ombra de Ferran Moreno i Judit Pastor, a crític.cat, en obra publicada a mitjans nacionals, i el treball Feina a canvi de llit i menjar d'Eric Lluent en la categoria d'obra inèdita. Avui al magazín parlem d'aquests tres treballs amb els seus autors. I d'entrada ja tenim la primera de les comunicacions amb Ferran Moreno, que ha estat juntament amb Judit Pastor els autors del treball Contractes a l'ombra. Ferran, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal, com esteu?
Doncs avui intentant conèixer una miqueta més dels vostres reportatges. El vostre, que és el que ha estat publicat en un mitjà nacional, comença explicant que les grans constructores catalanes i espanyoles han obtingut una important via d'ingressos mitjançant contractes públics negociats sense publicitat. Aquest mètode d'adjudicació previst per l'ordenament jurídic, estic llegint textualment, permet licitar contractes públics sense necessitat de realitzar un concurs obert, proposant directament a tres empreses la realització d'un projecte i triant la proposta que l'administració consideri més adequada. Es tracta d'un mètode molt arrelat a l'Estat espanyol, però que la Unió Europea vol eliminar per dos motius: perquè és poc transparent i perquè no assegura la lliure concurrència. Explica'm com se us passa pel cap portar i abordar aquest tema com un tema d'investigació.
És així ben bé, és un concurs, és una forma d'adjudicar contractes que passa per accelerar terminis, per fer-ho tot més breu, més ràpid i, per tant, prescindir de tot el que seria la concurrència pública, no? Totes les empreses es puguin presentar en un concurs a la necessitat que té un govern de fer obra pública, no? I llavors aquí el que es fa és, el govern diu, les tres constructores que a mi m'interessen els dic que vull fer una obra, però les altres empreses que hi pot haver en el mercat, això, doncs no ho saben, no? Nosaltres arribem amb un treball final de grau, amb ganes de fer una mica de periodisme de dades, allò, trobar alguna excusa, algun àmbit en què puguem tenir allò, un Excel amb molts números, amb moltes xifres que s'hagin d'ordenar, que s'hagin de buscar allò, explicacions, i tenim algunes idees, però vam anar tirant per aquest sector de l'obra pública perquè, de fet, ja fa temps que l'actualitat gira al voltant també d'obra pública, de qüestions que no estan massa clares, no? I comentant allò amb experts en dret, sobretot, ens comentava, ostres, hi ha una figura jurídica que és aquesta, la del contracte adjudicat via sense publicitat, que a Espanya està molt arrelada i que, en canvi, en altres països d'Europa doncs ja s'ha intentat eliminar, no? I amb una mica amb aquesta idea d'ordenar dades i de donar-li alguna explicació entrem en aquest àmbit que per nosaltres també era un àmbit totalment desconegut.
En el vostre reportatge, hem de dir, és un reportatge interactiu que il·lustra de manera, diríem que fàcil i entenedora, el resultat del vostre treball. Totes aquestes xifres, aquestes dades que tu ara comentaves, aquesta era una preocupació, és a dir, volíeu que el missatge, el vostre treball arribés de manera fàcil, que arribés bé a la gent?
Sí, perquè al cap i a la fi aquí teníem un Excel d'unes 44.000 files, que clar, això són moltes dades que poden ser una mica complexes pels que no estem allò avesats a aquest tipus de conceptes, no? De dret administratiu, de contractació, i allò processant una mica, parlant amb els experts, te n'adones d'idees que, ostres, que poden ser rellevants, no? Com que, per exemple, Dragados, que és la constructora de Florentino Pérez, ha rebut els últims 8 anys, que tampoc no és tant, 53 milions d'euros en obra pública sense possibilitat per a les altres empreses de competir-hi. És a dir, són molts diners que no han estat amb possibilitat de competir entre les diferents constructores que hi pot haver a Espanya, no? Llavors, tot això són molts milions d'euros que s'adjudiquen, allò es pot dir a dit, no?, col·loquialment, que requereixen unes explicacions que des del nostre punt de vista no s'han donat prou, no? De fet, Europa entra el 2014 amb la idea de l'estat espanyol ha de canviar aquests procediments, els ha de fer molt més oberts i els ha de fer molt més transparents. Llavors, quan comences a ordenar xifres i dius, ostres, dragades, per exemple, 53 milions d'euros, com si aquesta és la segona, 27, són molts diners que superen els mínims, no? Els límits de... Un contracte no pot superar els 200.000 euros sense publicitat. Doncs aquí en tenim una suma de fins a 53 milions. Doncs, clar, amb aquestes idees doncs, sí que val la pena, no?, intentar rascar una mica de les dades que estan disponibles a transparència.
Mm-hmm. En el reportatge expliqueu que aquest sistema d'adjudicació de contractes hauria de desaparèixer a la llarga, així també ho reclama la Unió Europea, però avui dia es continuen fent.
Sí, de fet, mira, fa molt poques setmanes es va aprovar la llei de contractació pública espanyola, que era una llei molt esperada, que feia anys que s'estava tramitant i, de fet, hi havia hagut mil esmenes que van fer el tràmit molt llarg. I, de fet, aquesta llei entra en vigor el 9 de març de 2018, per tant, d'aquí dos mesos. Aquesta llei el que fa és eliminar gran part dels supòsits en què es pot adjudicar un concurs sense publicitat. Mm. Per tant, es preveu que d'aquí dos mesos, aplicant tot el que diu Europa, aquesta figura quedi molt limitada. Per fi, perquè molts experts en dret fa anys que venen reclamant-ho.
Us heu trobat amb dificultats en el procés d'elaboració d'aquest treball, en la investigació?
Sí, també perquè nosaltres allò sortíem de la carrera, encara no teníem totes les eines clares de per on es pot trobar la informació i de fet, molta part de la recerca prèvia va ser en saber com podíem trobar les dades, no? Perquè estan publicades, estan disponibles, però sí que és cert que cal manejar-ho bé. Llavors, hi ha el govern, o sigui, en la Generalitat hi ha una pàgina que és el govern obert on es poden obtenir excels de moltes matèries, també sobre contractació, i d'aquí és on ho vam descarregar, però sí que és cert que per processar una sèrie de dades molt concretes feia falta un estudi previ que requeria temps. Per exemple, hi ha un concepte que és el de les unions temporals d'empreses, que és allò quan hi ha una obra molt complexa i s'ha de fer un túnel i algú necessita, o sigui, i et fan falta una empresa per fer la il·luminació del túnel i l'altra per fer el forat, no?
Sí.
Aquí es fa una unió d'empreses perquè es presentin conjuntament i guanyin el concurs conjuntament. Una s'emporta, doncs, el 60% del pressupost i l'altra el 40%. Llavors, en l'Excel que nosaltres ens descarregàvem no teníem aquest detall de qui s'emportava el 60, qui s'emportava el 40, i això s'havia de fer amb peticions també en els diferents departaments del govern, i tot això feia doncs, allargar el procés, no? Per tant, quan arribes en aquest món que no el coneixes, fa falta també allò un mes, dos mesos bons de fer peticions d'informació, saber a qui li has de demanar aquesta informació, i per nosaltres que acabem de sortir o que estàvem acabant, també era, en fi, tot un repte saber no només de quina informació es tractava, sinó com demanar-la. No?
Quines reaccions s'han produït després de la publicació del vostre treball? M'imagino que hi ha hagut reaccions al tema.
Sí, de fet, se n'ha parlat una mica, però tothom comentant doncs, que, en fi, que totes aquestes pràctiques són legals, que dintre de poc no ho seran, a partir del març, i que, per tant, serà interessant també estar pendents de les dades que es publiquin a partir d'ara per veure com canvia, no?, aquesta relació de dades. Si els contractes ara s'han de fer o es faran de forma més transparent, si això serà així, si es complirà. Serà interessant veure-ho també dintre d'un any, potser, com canvia aquest Excel que ens descarregàvem a veure com s'adjudiquen les obres que puguin venir, no?
Doncs per exemple, pot ser la segona part del treball, no?, d'investigació, deixar un marge d'anys i veure i contrastar novament aquestes dades.
Sí, 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 i segur que hi haurà obres públiques per poder mirar. La línia 9 fins ara s'ha adjudicat via sense publicitat. Serà interessant veure a partir d'ara, si reprèn les obres, doncs si canvia aquest sistema, no? I quines empreses obtenen les obres. És tot un món que a la que hi hagi canvis legals, o sigui, a la que els canvis s'hagin implementat i hi hagi un transcurs d'un any, dos, serà interessant veure com canvia el sistema d'adjudicació d'obra pública al nostre país.
Ferran, anem a escoltar la valoració de la directora de Cugat.cat i membre del jurat d'aquests premis, Ramon Barnils. Ens ha fet una valoració per cadascun dels treballs guardonats. Anem a veure què ens explica sobre el vostre treball.
Pel que fa a l'obra publicada, en aquest cas doncs, el jurat també ha de dir que van haver-hi obres doncs, de gran nivell, però ho vam tenir molt clar, perquè en aquest cas el que vam valorar és tot el que fa referència a la investigació, a tota la feina que hi ha darrere d'investigació, podríem dir, d'aquest webdoc, perquè l'originalitat també de la presentació, del format, també és algo que ens va impactar positivament i ens va agradar molt, però sobretot hi ha una feina darrere d'investigació, de recerca, de contrast de fons, una gran diversitat de fons per exposar el tema, una qualitat de les fonts també doncs, de molt nivell. També el que deien doncs, que surt a la llum o un fet noticiable, en aquest cas, no? Rellevant, un fet que potser passa desapercebut, com dèiem, pel dia a dia dels mitjans, però que en aquest cas, doncs, de tot el que fa referència al tema de la contractació a l'administració pública, doncs, han sabut trobar aquest element d'interès, d'un grau d'impacte molt important i sobretot doncs, aquesta originalitat també no? a l'hora de presentar el projecte i a l'hora d'aquesta gran diversitat de fons que s'han utilitzat.
Bé, doncs aquesta és la valoració que feia la Mònica Lablanca. M'imagino que vosaltres satisfets per la feina i pel reconeixement al vostre treball, no?
Sí, moltes gràcies a la Mònica per aquest comentari. Sí, home, això t'anima, no? A intentar trobar altres temes que siguin d'apriorisme de dades, que en el nostre país doncs, ja hi ha molts mitjans que l'estan intentant tirar endavant, però segurament hi ha molt forat encara per poder explotar, i segurament si els mitjans digitals sobretot poden créixer, el futur serà per via d'investigació en temes en què faci falta un processament important per part dels periodistes, que al final són els professionals que poden tenir temps per poder fer això, no? I per poder buscar les fonts que t'interpretin les dades, no? Llavors, qualsevol reconeixement i sobretot un de periodisme d'investigació, doncs, bueno, en fi, vam estar tant la Judit com jo molt, molt, molt contents i ens anima això a pensar noves temàtiques que puguin ser susceptibles de doncs, sí, fer webdocs i intentar doncs, processar dades. Però en fi, cal també molta formació en temes de presentació de dades, de processament, de programació i en fi, ja veurem també com busquem la formació, no? Perquè també és complex saber o tenir les capacitats per plasmar allò que tu tens en ment, no? Allò amb el disseny i amb la claredat que tu voldries. Per tant, ja intentarem buscar fórmules per trobar noves eines i nous temes.
Molt bé, doncs la nostra enhorabona, que li pots traslladar a la Judit Pastor, també autora juntament amb tu d'aquest Contractes a l'Ombra, i esperem que es puguin continuar fent treballs d'aquesta qualitat, sobretot de denúncia, de lloc que no podem trobar en el dia a dia de la premsa, segurament per falta de temps, per una banda, per falta també de recursos econòmics, les empreses periodístiques no estan ni per perdre el temps ni per perdre diners. Ja el periodisme d'investigació se n'ha ressentit ja des de fa una bona colla d'anys. Ferran, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per la trucada.
Gràcies i molt bon dia. Adéu-siau.
Que vagi molt bé. Adéu.
I ara seguim saludant a l'Èric Lluent. Ell és l'autor d'un altre treball premiat, Feina, canvi de llit i menjar, quan l'explotació esdevé oci. És el premi a l'obra inèdita i aquesta és una trucada que fem a l'Èric, que el tenim a la distància, a molts quilòmetres de Catalunya. Èric, molt bon dia.
Molt bon dia. Salutacions des de Reykjavik.
Des de Reykjavik. M'imagino que fred, no?
Doncs sí. Ara ha pujat una mica la temperatura. Quan el vent bufa de l'oceà, puja cap a uns més 5, més 6. A vegades a Islàndia tenim aquestes temperatures estranyes. a l'hivern, però també podem estar menys deu tranquil·lament.
Mm-hmm. En el teu treball, per cert, també hi ha referències a Finlàndia. Hi ha una referència temporal que... Mira, de les primeres preguntes que et faré és... quant de temps has invertit en fer aquest treball d'investigació? Ho dic perquè fas unes referències temporals que abasten diferents anys.
Sí, la referència temporal diria que és el 2010-2011, ara no recordo, però vaig estar...
Sí, 2011 i també 2017, vull dir que aquí hi ha un marge d'anys.
Sí. Bé, vaig estar doncs, un parell de mesos treballant en aquest tema l'any passat. Sí que és veritat que va haver una entrevista que em va interessar molt, que vaig realitzar a Finlàndia el 2010 i que finalment no mai vaig publicar. Però sí que el tema que em van plantejar l'entrevistat, que era un emprenedor finès que viu a Helsinki, i que tenia una empresa que es deia Microtask, bueno, que encara es diu Microtask, crec que encara fan projectes, i el que plantejava era el següent: agafar grans tasques, aquí es referia a grans tasques tecnològiques, i convertir-les en molt, 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 molt petites, i un cop les tens trossejades, convertir-les en una acció lúdica, perquè la gent les faci quasi sense adonar-se'n. Perquè quedi més clar, quina era l'aplicació pràctica? Doncs en aquest cas, digitalitzar el fons bibliogràfic de la Biblioteca Nacional de Finlàndia. Què passava? Que els escàners, amb els programes digitals, no podien entendre alguns textos que estaven escrits a mà, potser. Aleshores, aquestes paraules que no captava l'ordinador es penjaven a un joc digital en què els finlandesos participaven i, directament, llegint la paraula directament de la pantalla, doncs donaven la solució. I anaven creuant dades de resultats fins que automàticament es digitalitzava aquesta Biblioteca Nacional. Vam fer la feina de 5, 6 anys, inclús més, en qüestió de mesos. I teòricament em va interessar molt aquest tema i quan vaig començar a investigar el reportatge, que no té molt a veure amb això, però sí que em va ajudar a donar el marc tècnic, el fet de convertir una tasca o convertir la feina en oci, que d'això va el reportatge. D'aquí que vaig aprofitar aquesta entrevista que havia fet feia anys i que no havia publicat.
Així ho expliques en el reportatge, on dius que la línia entre el treball i l'oci es desdibuixa mica en mica com a conseqüència del rol de la tecnologia en el món laboral. I també parles d'una realitat on es produeix un abús, precisament, d'aquesta manera de fer. Una de les coses que crida molt l'atenció són tots els exemples amb els quals il·lustres aquest reportatge. Exemples tant particulars com d'empreses o negocis, tant de casa nostra com de fora, de l'estranger. Com t'arriben aquests exemples?
No, bueno, aquí sí que és una cerca a través d'internet. Em vaig donar d'alta d'algunes d'aquestes pàgines. En alguns casos em vaig fer passar per un voluntari interessat en participar en alguns dels projectes per aconseguir una de les informacions. Sí que és veritat que els primers casos dels quals tinc referència són a Islàndia. A Islàndia, un país ric, un país amb diners, un país amb recursos naturals, doncs me n'adono que hi ha estrangers, sobretot del sud d'Europa, també catalans, espanyols, italians, portuguesos, que arriben a Islàndia i es passen 2 mesos treballant per una empresa privada a canvi de llit i menjar.
I normalment són joves, oi?
Sí, normalment són joves. Mm. I són joves que doncs, no tenen molts recursos per viatjar. Tampoc estem parlant de joves molt, molt, molt precaris, perquè tenen diners per pagar-se un bitllet. Diguéssim, el que abans seria classe mitjana afectada per la crisi, no? I dius, tinc 18, 19, 20, 25, inclús 30 anys, a vegades hi ha gent més gran, no tinc gaires diners per viatjar, què faig? Doncs mira, faig un voluntariat. I clar, per mi es perverteix el concepte de voluntariat, perquè el que fa precisament és participar d'un model econòmic capitalista i ajudar empreses que estan generant un benefici. No estàs ajudant pas a una persona que no té feina o que no té recursos per comprar aliments o que li falta temps, etcètera, etcètera, sinó que estàs ajudant directament a l'empresa privada, no? I després trasllado aquesta investigació a l'àmbit català, en aquest cas dels Països Catalans també, i detecto que és força habitual, no està molt extès encara, d'aquí que normalment la gent no en sigui conscient d'aquesta realitat, però en aquest tipus de plataformes internacionals de voluntariat s'ofereixen posicions que en principi haurien de ser laborals a voluntaris a canvi de llit i menjar sense cap mena de regulació i sense cap mena de vergonya, diria.
I en algun cas amb un abús palpable, no?
Bueno, jo diria que gairebé en tots els casos, perquè estem parlant de que exigeixen 5-6 hores al dia a canvi d'aquest llit i menjar, vull dir que és més d'una mitja jornada a canvi de llit i menjar. Sí que és veritat que en un dels casos vaig poder contactar amb una parella de nord-americans, sí que vam tenir una d'aquestes experiències a Catalunya, i que expliquen que el primer dia que van arribar van estar treballant unes 8-10 hores, i que la dona que els va rebre els va tractar com si fossin treballadors, és a dir, els va posar la pressa de que havien de netejar tota la masia, la piscina, tot plegat, perquè arribaven clients. Clar, vas a mirar la pàgina web d'aquesta masia en concret i llogaven cases senceres per gairebé 2.000 euros a la setmana. I aquí és on queda clar, no? Hi ha aquesta divisió que abans comentaves tu, no?, entre els particulars i les empreses privades. Hi ha particulars que aprofiten aquests voluntaris per aconseguir, sobretot, noies joves que els hi facin de mainaderes als nens.
Expliques el cas de Tallà, no?
Sí, a Tallà hi ha un grup de famílies, també es fa d'altres llocs, però a Tallà sí que és bastant evident que hi ha més de 10-15 famílies que totes segueixen el mateix patró, el mateix tipus d'anunci, per tant estan associades d'alguna manera i utilitzen una d'aquestes plataformes a internet per anunciar-se i demanar, no? Sí que jo vaig parlar amb algunes d'aquestes famílies, no tenien molt interès en explicar ben bé, però vaja, els seus anuncis ho deixen molt clar, busquen les mainaderes internacionals perquè els hi cuidin els fills i a més els hi ensenyin o anglès o alemany o francès. En aquest cas, evidentment, no és tan denunciable o tan sorprenent per mi, per això li dedicava un paràgraf, però crec que és important. Per exemple, Tallà és un dels municipis amb una mitjana d'ingressos més elevada de tot Catalunya i també de l'Estat. Per tant, no és un municipi, una ciutat que la seva gent necessiti realment ajuda perquè no tenen diners. El que estan fent estan substituint el que seria una feina remunerada, l'estan substituint per un voluntari. I la reflexió que a mi m'agrada fer és que tots aquests voluntaris, per molt bona fe que tinguis, o per l'esperança de tenir una aventura a un país llunyà, estàs fent una competència absolutament deslleial a aquests treballadors i treballadores que no treballaran en aquell hostal, en aquell restaurant, en aquella masia de camp, en aquella granja o en aquesta casa particular cuidant els nens petits. Per tant, d'alguna manera estàs explotant, malgrat no cobrar res, el mercat laboral d'aquell indret.
Eric, t'has trobat amb alguns problemes, amb dificultats a l'hora de fer aquest treball?
No, i és curiós perquè el tema de l'explotació laboral, tots coneixem casos, vull dir, qui digui que no menteix, tots coneixem gent que treballa o per molt pocs diners o que treballa sense contracte, estem molt habituats. Amb la qual cosa, des de fa uns anys, realment, en aquestes plataformes, la gent fa processos de selecció de forma oberta, amb la qual cosa no has d'entrar amb xarxes ocultes, no s'oculten, simplement has de pagar, perquè a més per ser voluntari has de pagar un ingrés per fer ús de la plataforma i tenir accés. Però un cop ja has pagat i t'has fet l'usuari, tens accés a totes aquestes ofertes laborals arreu del món, amb la qual cosa no, sí que és potser el més complicat, això va ser trobar casos concrets i després parlar amb les persones que havien patit aquestes, el que jo considero una explotació laboral en tota regla.
Al final del reportatge fas, hi ha la reflexió de la doctora en dret Juana Maria Serrano, que diu que no descarta que el futur laboral dels joves, especialment, sigui aquest que hem estat descrivint. Tu com ho veus?
Doncs sí, realment s'estan trencant totes aquestes regles del sistema polític econòmic que va néixer a l'àmbit europeu després de la Segona Guerra Mundial, aquests famosos societats o estat del benestar, i en el cas espanyol, en el cas estatal, sobretot després de la mort del dictador. Estan canviant moltíssim les coses. Jo tinc 31, faré 32 aquest any, la generació dels meus pares treballava o encara treballa al llarg de la vida potser a una, dos, tres, quatre, cinc empreses i t'han fet fora i has tingut molt mala sort. Els que ja estem a la trentena hem treballat en desenes i desenes de diferents projectes i continuarem així. Crec que a no ser que es fes un salari universal, un salari mínim universal per a tots els ciutadans, llavors aquest tipus de situacions laborals s'haurien d'analitzar d'una altra manera. Crec que hi haurà reacció perquè al final en un món capitalista tu treballes per diners, per molt que t'agradi la feina i evidentment és l'ideal, no? Amb una feina que t'ompli, però al final tu estàs donant quelcom, estàs donant el teu temps i la teva experiència i la teva manera de fer a una empresa a canvi de diners. Per tant, rebentar això considero que no es pot exportar a gran escala. Tot i així, no em sorprendria, perquè tendim cap aquí i la situació dels recent titulats llicenciats a les universitats és gairebé aquesta, passar de beca en beca en beca i de pràctiques en pràctiques en pràctiques, que al final més o menys no s'allunya molt del que descric el reportatge. També el que apuntava al final és que molts d'aquests joves que ho fan pensant en les seves oportunitats laborals, el qual encara és més pervers.
Per currículum, no?
Moltes empreses valoren positivament aquest voluntariat. I repeteixo, per mi no és un voluntariat. Treballar per una empresa privada gratis no és un voluntariat, entès que no estàs ajudant algú que ho necessita. Que crec que aquesta és la base. I no m'agradaria carregar-me ni molt menys l'economia col·laborativa o el voluntariat ben entès. L'economia col·laborativa, per exemple, els bancs del temps, de gent que treballa amb un altre particular i s'intercanvien coneixements que cadascú té. No, però jo faig la compra i tu em fas un massatge perquè tu ets fisioterapeuta, etcètera, etcètera. No estic criticant pas això, no? Sinó l'ús de l'empresa privada d'aquesta mena de mercat laboral paral·lel.
Molt bé. Doncs, Eric, mira, ara escoltarem la valoració que la directora de Cugat.cat i membre del jurat d'aquests premis ha fet sobre el teu treball.
Perfecte. Doncs en el guanyador de l'obra inèdita ens va agradar molt i ho vam tenir molt clar pel que fa sobretot al criteri d'originalitat, és a dir, un reportatge que tracta temes que són pocs presents o que apunten una nova visió o una nova perspectiva del tema. En aquest cas, descobria un tema molt interessant que no surt en els mitjans de comunicació o no des d'aquest punt de vista. Per tant, doncs visualitzava una situació que s'està produint i que passa desapercebuda en el dia a dia dels mitjans de comunicació. Òbviament, hi ha un treball d'investigació darrere, hi ha un tractament de les fonts tant d'una banda com l'altra, tot i que en aquest cas sí que creiem oportú que s'havia d'analitzar una miqueta més o s'havia d'anar una mica més a fons d'algunes fonts. Però tot i així vam trobar que a nivell d'interès informatiu doncs reunia tot el que creiem interessant per poder publicar i òbviament d'un interès periodístic clar, no?
Doncs, Eric, estarem alerta sobre aquesta tendència, aquesta situació que tu ens expliques en aquest reportatge, una situació que convida i molt a la reflexió. Moltíssimes gràcies, enhorabona i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies i bon dia. Adéu-siau. I ara seguim amb el tercer dels premiats. És el Rafa Marracé. Rafa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Rafa va presentar el treball. L'empresa Aparcaments Municipals de Tarragona va gastar més de 47.000 euros de diners públics en sessions de coaching. El tema, diríem, d'investigació fa referència a la transparència dels contractes, que en el cas que vosaltres expliqueu, doncs, parleu d'opacitat d'un contracte fet a mida. Explica'ns què és el que et va portar a investigar aquest tema. Quin va ser el fil que et va fer pensar aquí hi ha un tema periodístic?
Sí, la qüestió és que sobta una mica que una empresa com Aparcaments Municipals, que com diu el seu nom s'encarrega de gestionar els aparcaments de la ciutat, tant siguin els que estan en superfície com els que estan soterrats, es gastés aquests diners amb seccions de coaching, no? Almenys això sobta, perquè el primer que pots esperar és trobar que es gastin en altres tipus de formació. El fil arranca una mica en veure aquesta despesa i per saber mitjançant tercers, i Tarragona no és una ciutat molt gran tampoc, que podria haver una certa relació entre la regidora, en aquell moment que era la presidenta de l'empresa municipal d'aparcaments, amb aquesta empresa de coach, no? A partir d'allí inicio una mica les pesquises, intento saber com es produeix i en què consisteix aquest contracte, i m'adono que realment tot el procediment és una mica fosc, i després l'article revela que és totalment un contracte fet a dit, i que després si realment es demostra aquesta vinculació anterior de la presidenta municipal de l'empresa municipal d'aparcaments amb l'empresa guanyadora, no?
En el teu cas, les fonts, tu has anat a les fonts directes. Has intentat parlar amb totes les persones relacionades, tant amb les empreses com amb el gerent d'aquesta empresa d'aparcaments municipals. Has tingut dificultats?
No ha sigut fàcil, no ha sigut fàcil, perquè el que intentava demostrar, i que crec que queda bastant clar en el reportatge, és que hi ha una actuació poc clara, o per dir, el llindar una mica de la corrupció en el sentit d'una empresa municipal, és a dir, una empresa que pertany a l'Ajuntament de Tarragona, i de fet la documentació, tal com s'explica al final del reportatge, que és una cosa que no acostumo fer, però jo crec que s'hauria d'explicar, va ser difícil d'aconseguir, tot i que servia el portal de transparència i la comissió d'accés i garantia a la informació pública, no? Fins i tot aquesta, la GAIP, va haver de reclamar per dues vegades, i amb un informe bastant dur, a aparcaments, la documentació que requeria una informació que hauria de ser pública, no? Això va ser difícil, va ser una investigació que va trigar molts mesos per aquestes dificultats, que aquestes barreres van imposar des de l'empresa municipal d'aparcaments, i també podríem dir que l'aleshores presidenta a l'empresa municipal d'aparcaments, que és la regidora també a l'Ajuntament de Tarragona, no s'ho va prendre gens bé el dia abans, quan jo la truco per confirmar tot això, tots aquests experiments, no? Cosa que era bastant previsible, i ella va negar-ho tot, tot i que la informació, pues, evidentment, desmunta una mica la seva tesi. No?
Perquè fins i tot vas parlar amb treballadors que van confirmar que ells no havien fet cap mena de curs ni cap sessió de coaching, que sí que havien rebut altres sessions relacionades amb altres diguem, altres especialitats, altres temes, però no aquesta que s'havia, bueno, que s'havia anunciat i que és la que tu tractes en el teu treball. Aquests cursos s'han fet realment al final o no?
Si hem de dir no consta, vull dir, ja l'única informació que tenim disponible, perquè fins i tot després de publicar es va demanar l'oposició almenys, i jo havia iniciat uns altres procediments per saber la periodicitat, els calendaris, quan algú fa una formació d'aquest tipus, ja sigui l'empresa pública o l'empresa privada, tothom sap que hi ha uns calendaris amb una assistència, tot això queda registrat, i una sèrie de documents en els quals demostra qui ha anat a la formació, qui no, i què s'ha impartit amb aquella formació i a quina hora.
Això no consta. No consta, o almenys aquests documents l'empresa diu que no els té, l'empresa pública, estem referint-nos. Per tant, això fa sospitar o podem assegurar que aquesta formació, si s'ha fet, no s'ha fet a tota la plantilla tal com el gerent va afirmar. Com tu comentaves, quan jo m'entrevisto amb el gerent la primera vegada per saber, i ell em diu que no hi haurà cap problema per accedir als documents, cosa que després sí que es demostra que van haver tots els problemes del món, jo li pregunto si, com ell diu, tot és transparent, puc parlar amb els treballadors, i em diu que sí, tal com surt el seu despatx, doncs parlo amb els treballadors, no? O amb alguns d'ells. Alguns no van voler parlar, tot s'ha de dir, entre els quals algun delegat sindical. I efectivament, quan la gent li pregunta, però la gent diu la veritat, normalment, no tenen per què mentir. I això el que va demostrar és que si aquesta formació era per a tota la plantilla o gran part de la plantilla, i fins i tot un altre delegat sindical diu que no n'ha sentit a parlar mai, doncs fa sospitar i molt, no?
I escolta'm una cosa, tu deies abans un treball d'aquest tipus a Tarragona, que no és una ciutat massa gran, precisament per tractar-se d'una ciutat que no és molt gran i que suposo que la gent també es coneix prou, i les relacions estan, diguem, a l'ordre del dia, jo no sé si hi ha hagut després reaccions al reportatge.
Una persona em va dir, no era abans de publicar aquest reportatge, que m'estava guanyant molts enemics a la ciutat. És una cosa en la qual hi has de jugar quan decideixes explicar aquest tipus de coses, no? Però jo crec que la nostra professió, el periodisme, ha de ser per explicar aquests tipus de coses, no? Per explicar realment el que la gent no sap. I això comporta una sèrie d'efectes col·laterals, com que potser algun polític se'n fan amb tu o alguna empresa. Però això no és important. L'important és qui diu la veritat. Si jo explico la veritat o algú explica la veritat, qui s'hauria de parlar és la gent amb aquella persona que no està fent bé les coses. Sobretot si aquestes persones són encarregades de gestionar diners públics. Recordem que jo sempre li dic molt a la gent quan em pregunta, dic que jo a mi em costa molt guanyar diners, jo treballo molt, treballo per a moltes empreses o faig moltes feines alhora, sóc autònom com gran part dels companys de la professió, i l'últim que espero és que els impostos que jo pago després es gestionen d'aquesta manera per a fins, podríem dir, foscos o molt personals. És una cosa que el periodisme ha de jugar amb allò, i el que no estigui disposat a fer-ho tindrà dificultats per a fer aquest tipus de periodisme, evidentment.
I encara té més valor, precisament ara ho estem comentant, que es faci en l'àmbit local, perquè en aquesta categoria és en la qual ha rebut el premi el Rafa Marrasé. A tu què t'ha semblat que s'hagi inclòs per primera vegada el treball que es fa des dels mitjans locals o comarcals?
Jo crec que és molt interessant i crec que és fonamental, la veritat, perquè com tu comentaves molt bé a la pregunta que em feies abans, fer aquest tipus de periodisme en àmbits locals, Tarragona és una població d'uns 140.000 habitants aproximadament, on tothom es coneix, no és senzill o aparentment no és fàcil haver de regirar una mica i deixar les vergonyes a l'aire de gent que et trobes no només quan tu vas a l'Ajuntament o estàs treballant, te'ls pots trobar en un bar, es pots trobar de compres, es trobes pel carrer, sí. I la gent et pot girar la cara, no? Com si tu encara fossis el culpable d'aquest tipus de coses. Això implica una connotació de que has de tenir una convicció, podríem dir, encara més ferma, no? En el sentit de que has d'assumir aquest rol de soc la persona que està destapant o està explicant coses que no es volen que se sàpiguen, i això genera unes certes simpaties per un costat en un sector de la població, però també unes altres antipaties. Crec que és molt important que s'atornin aquests premis, perquè el que veiem moltes vegades als grans mitjans, no, coses que passen al govern estatal o de la Generalitat o potser a grans ajuntaments, i actualment a Catalunya i sobretot a l'estat espanyol n'hi ha molts exemples, això està passant a molts i molts ajuntaments del país, i crec que si entre tots som capaços de revitalitzar un periodisme com aquest, d'investigació i en l'àmbit local, crec que farem una societat millor, no? També. Mm-hmm.
Evidentment, tot es replica tant a petita com a gran escala. Els patrons es repeteixen malauradament per segons quines coses. Anem a escoltar quina és la valoració que feia Mònica Lablanca, la directora de Cugat.cat i membre del jurat, en el cas del teu reportatge.
Pel que fa a l'obra guanyadora del Premi Local i Comarcal, que val a dir que van haver-hi obres molt interessants en aquesta categoria, molt interessants, però tot i així va haver-hi un que va destacar per sobre dels altres, i en aquest cas, sobretot, doncs, què vam destacar? Que es tractava d'un treball d'investigació pur, d'investigació periodística, és a dir, treia a la llum un fet noticiós, un fet una notícia rellevant a través d'una recerca del periodista, una recerca periodística pròpia. Hi havia un tractament de les fonts que s'han utilitzat molt bo, és a dir, hi havia una gran diversitat de fonts, una qualitat de les fonts, també inclús fonts que podrien estar una mica amagades, dades que podrien estar una mica amagades i que gràcies a aquest reportatge han sortit a la llum. El grau d'impacte en aquest cas de l'article, de la obra, del reportatge, realment és un grau bastant interès i bastant rellevant. Per tant, és un reportatge clarament de denúncia, hi ha una investigació darrere enorme, de molta dedicació, moltes hores, i és un treball, en aquest cas, periodístic, d'investigació de qualitat, que vam considerar tots que d'un gran nivell.
Molt bé, Rafa, doncs aquesta és la valoració respecte del teu treball. Només ens falta donar-te l'enhorabona novament i encoratjar-te a continuar treballant, encara que sigui en l'àmbit local, que ja sabem que costa una mica més.
Sí, de fet la idea de portar enrere va néixer amb aquesta vocació i continuarem aquí picant pedra, evidentment. Sí.
Doncs Rafa, moltíssimes gràcies i a continuar. Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.